mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, una abraçada molt forta per tots. Encantat de parlar amb vosaltres a les portes d'un pont, del pont de l'1 de maig. D'entrada, els que teníeu entrada per anar a PortAventura, doncs, tranquils, la vaga s'ha desconvocat i PortAventura funcionarà normalment. Entre altres coses, era una d'aquestes punts de vaga que hi havia aprofitant aquests dies, no? S'ha arribat a un acord. Per altra banda, us explicaré una història, si em permeteu, que ens fa reflexionar. És una història que aquests dies totes les històries i totes les reflexions estan arrelades a l'apagada energètica de dilluns. D'entrada, mireu, a Noruega, sí, Noruega, va anunciar el 2017 que hi havia, és una qüestió que ja es portava fent, doncs que començaria a l'apagada analògica que va concloure el dia 17 de desembre del 2017. Aquesta apagada analògica es fa referència al servei de ràdio, de radiodifusió, en freqüència modulada, que és el que la majoria de vosaltres segurament estareu escoltant en FM, freqüència modulada, o alguns en digital, no? La FM seria la reina encara de la radiodifusió en aquest país. A Espanya em refereixo. Noruega això ja no existeix. Això a Noruega ja no tira, no tira. Aquí l'apagada analògica es va fer també, perquè s'ha fet a la tele. A la tele sí, ara tota la tele és digital i funciona digitalment. La ràdio també tenim un peu a totes bandes. Tenim un peu a la digitalització, tenim un peu a la part d'emissió a través de streaming, de ràdio, d'aplicacions, de web, i tenim un peu a la part analògica, la part d'FM, la part de senyal de ràdio, de tota la vida. La senyal de ràdio, bueno, de tota la vida no, perquè va començar amb OM, en ona mitja. La ona mitja ja està en desús, pràcticament, es queda un parell d'emissores por ahí a tota Espanya, però ara és la FM la reina. Per què estic dient tot això? L'apagada analògica, l'apagada elèctrica de dilluns va deixar el descobert una reflexió. Cal apagar les FMs? Cal la digitalització? Cal aquesta apagada analògica que Noruega ja té? Si això hagués passat a Noruega, el de dilluns, no hagués funcionat absolutament res. Absolutament res. I quan dic res, és res. A Espanya, la tele, que és la gran reina informativa, va quedar absolutament minimitzada, absolutament en res. Ningú es podia informar a través de la tele, amb l'apagada. Quin era el mitjà que funcionava? Quin era el mitjà que treia pit, si em permeteu, en aquell moment, la ràdio radioanològica? La FM, de tota la vida. Ràdios als cotxes, que funcionaven amb la bateria del cotxe, o les ràdios amb piles. En aquell moment, crític, era l'únic mitjà de masses que podia informar del que podia passar. Vagi per davant aquesta reflexió. La reflexió de que igual, no todo lo moderno, no todo lo tecnológicamente ultraavanzado en funció de què, pot funcionar. Igual, si veiem aquestes orelles, no sé si el president Pedro Sánchez tornarà a dir allò de no, esto, un apagón nunca puede volver a pasar, no, nunca puede pasar en España. Bé, el risc zero mai existeix. Això per una banda, Ojo, estem parlant d'un punt romàntic, si em permeteu, de tothom al voltant de la ràdio, escoltant, a veure què passava en aquell moment per enterar-te de què leche s'està passant en el país. Bé, això vagi per una banda. És el dia en què la ràdio va tornar a ser protagonista passant la mà per la cara a la tele, que, evidentment, per unes circumstàncies normals no podia emetre. TV3 va fer un gran programa de 2 hores i pico en antena, doncs parlant, informant i demés, però si no tenies electricitat no servia absolutament de res. En aquelles zones on l'electricitat no havia tornat, les emissions de TV3 i de Televisió Espanyola, etc., no servien absolutament de res. La ràdio sí. La ràdio analògica, d'FM, de senyal. I què podíem dir nosaltres? Bé, nosaltres vam començar a parlar aquí a COPE i a explicar el que estava passant, bàsicament, amb la informació que es tenia. Una informació que no era del tot oficial, no per nosaltres, evidentment, sinó perquè els mitjans oficials no deien absolutament res. No deien absolutament res, no explicaven en aquella situació, quan ja se sabia que hi havia una apagada general a tot Espanya, no deien absolutament res. No? Què passa? És el moment en el que els nostres polítics han de sortir a dir coses. A dir coses. Com va passar amb la Dana, malauradament. Dilluns hi va haver morts. No és comparable, eh? No ho estic comparant, ni molt menys. Però hi va haver morts. Aquelles persones que depenien de respiradors elèctrics, aquelles persones que depenien del subministrament elèctric, van patir o van tenir la desgràcia de que ens deixessin. En el moment que els nostres polítics, els que manen, sortissin a calmar la situació, a dir, ei, no sabem què passa, encara que no diguessin res, però dir, calma, no sabem encara què passa, però ho estan estudiant, calma, calma, és una apagada, calma. Amb la Dana va passar el mateix. Amb la Dana va passar tres quarts del mateix. No s'ha pres la lliçó. Es va comunicar bé o no? Perquè van sortir molt tard, eh? Es va comunicar bé o no es va comunicar bé? Què passa en aquestes situacions? Hi ha per davant uns interessos, no sé si dir-ho així, polítics? Crec que sí, són polítics. No vull hablar, no vaya a ser que lo que diga después se me vuelva en contra. Per davant de la necessitat d'una situació d'emergència claríssima, perquè és una qüestió claríssima, d'emergència. Doncs parlem de tot això amb el senyor Ferran Lalueza, que és professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Ferran, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Ja farem un cafè ja directament, perquè sempre vaig cap a tu per parlar d'aquests temes, m'encanta, eh?
Quan vulgueu, a disposar.
Ferran, escolta'm, s'ha fet bé la comunicació? Quan passen aquestes qüestions d'emergència, s'ha actuat correctament?
En aquest cas concret, perquè no es pot generalitzar, però en aquest cas concret jo tinc molt clar que no s'ha actuat correctament, perquè era una situació greu que provocava neguit, provocava molta incertesa en la ciutadania. En alguns casos, fins i tot, hi havia persones que veien la seva vida o la seva seguretat amenaçada per aquestes circumstàncies, que no podien disposar de subministrament elèctric, i per tant, doncs, en una situació d'aquest tipus cal informar amb molta agilitat i cal assegurar que aquesta informació, malgrat les dificultats òbvies, que en aquest cas no disposar de connexió a internet ni de subministrament elèctric, limita molt les fonts per les quals podem accedir a informació, però malgrat aquestes circumstàncies, insisteixo, molt extremes, que s'ha de tenir en compte, jo crec que es podria haver fet molt més perquè la informació fluís de manera efectiva i ho fes amb l'agilitat que requereix una situació tan angoixant com la que vam patir dilluns passat.
Clar, hi ha un què, i és que El caràcter d'aquesta emergència era la manca de subministrament elèctric, llavors moltes persones van quedar completament aïllades. Clar, era una mena de futur distòpic, allò de un caos. Llavors, aquestes persones que queden aïllades, com pots fer que li arribi la informació? Perquè era una de les grans dificultats, no?
Sí, per exemple, el sistema Esaler, que es va fer famós perquè no va ser utilitzat justament durant la Dana, ara fa mig any, doncs és un sistema que permet que els avisos, les alertes, arribin als telèfons mòbils de la població amb la informació que es consideri adequada, doncs, per aclarir quina és la situació que s'està vivint i per donar indicacions en cas que calgui procedir d'una determinada manera per garantir la seguretat i el benestar de tothom, no? Jo crec que en aquest context els mòbils, tot i que no tenien la connexió a internet, podien rebre aquestes alertes que es fan bàsicament per sistemes de geolocalització i, afortunadament, qui més qui menys, doncs, tot i que al llarg del dia la bateria es anava esgotant, doncs, a l'hora que es va produir la incidència, durant les hores immediatament posteriors, doncs, encara teníem el mòbil viu, malgrat que no fos del tot operatiu, i podíem anar rebent alguna informació. De fet, tot i que la situació era, des d'un punt de vista comunicatiu, molt inestable, en algunes estones sí que podíem, per exemple, intercanviar-nos WhatsApps i anaven entrant algunes dades i tenies connectivitat. Per tant, jo crec que aquí es podia haver fet un esforç com a mínim, insisteixo, tenint present que el fet de no comptar amb connectivitat connectivitat i de no comptar amb electricitat limita moltíssim, òbviament, les possibilitats comunicatives, perquè hi ha un món que cada cop és més digital i menys analògic. Però si hi havia alguna petita esquerda que permetia que aquesta comunicació fluís, s'havia d'aprofitar, i en aquest cas no es va aprofitar en absolut.
Ara t'agafo de la mà, Ferran, i saltem a un bassal d'especulació. Que consti que el que parlaré ara i preguntaré ara és més que cap altra cosa que especular, no? Dóna la sensació, Ferran, em dóna la sensació que darrere de tot això, d'aquestes anomalies comunicatives, de poder fer-ho millor, que entra dintre del sentit comú, vull dir, és una qüestió que entraria dins del sentit comú, no? Vull dir, no caldrien ser uns grans experts allà, grans mensassudes, no? Dóna la sensació que aquí darrere hi ha un component polític important. És a dir, no vull hablar, no vaya a ser que la cague. I em perdó.
No només això, no és només no vull hablar, no vaya a ser que la cague, sinó vés a saber si ara dic segons què, si després m'hauré de desdir, si això serà utilitzat en contra meva, si em podran acusar d'haver dit o fet el que no tocava, i per tant, el que tu expresses jo crec que és una constatació que la majoria de la ciutadania tenim i que els especialistes en comunicació doncs fa temps que hi estem alertant, i és que des d'un punt de vista comunicatiu moltes vegades els interessos polítics o la voluntat d'autoprotegir-se o de no posar els peus a la galleda o de no arriscar, de no mullar-se, passen per davant del que hauria de ser autènticament la responsabilitat dels poders públics, que és posar-se al costat de la ciutadania i afavorir que tinguin tota la informació necessària en fins i tot en situacions, o jo diria fins i tot particularment en situacions tan extremes com aquesta, no? Aleshores, jo crec que per aquí hi ha una intencionalitat d'autoprotegir-se, de no mullar-se, que passa per davant d'aquesta vocació de servei a la ciutadania que requereix, en situacions com aquestes, de manera molt especial, doncs donar la màxima informació des del primer moment i fer-ho amb agilitat i amb la màxima efectivitat.
Ferran, i amb això ja acabaré. Clar, aquest endarreriment de donar informació des del primer moment, aquesta urgència de posar-se a l'alçada d'una emergència, del nivell de l'emergència, per comunicar i evitar doncs algunes escenes de pànic que hi va haver, alguns assalts entre cometes, gent acabaran ja menjar perquè pogués passar per aquesta manca d'informació. Deixa la porta oberta de la conspiranoia, és a dir, a fake news, i això també és un problema.
Sí, efectivament, perquè la informació falsa no només pot accentuar aquesta sensació de neguit i de patiment de les persones, sinó que fins i tot els pot fer actuar de manera inadequada o els pot fer adoptar punts de vista, actituds o creences que no tenen una base sòlida, que no tenen una base real, no? Per tant, la desinformació, efectivament, és un problema gravíssim que es veu accentuat justament quan hi ha una manca d'informació fiable. I davant d'una situació en la que tots ens preguntem què ha passat, per què ha passat, quan es resoldrà, i aquest tipus de coses que ens neguitegen, doncs necessitem trobar respostes, i quan les respostes no es poden basar perquè la informació oficial i fiable no circula en fets concrets, doncs acabem donant ales a l'especulació. Cal dir que en aquest cas el fet que no funcionessin les xarxes socials i fins i tot alguns sistemes de missatgeria instantània com WhatsApp, no, va d'alguna manera tallar les ales a aquesta difusió massiva de desinformació que en circumstàncies semblants doncs hem detectat que es produeix molt ràpidament, no? En aquest sentit, el no tenir les xarxes socials operatives d'alguna manera va amortir una mica l'impacte d'aquesta desinformació, però que certament es va produir, perquè les circumstàncies són la tempesta perfecta, no? Quan no hi ha informació oficial i tothom està buscant respostes, doncs al final qualsevol resposta per absolutament inventada que sigui, sense cap base factual, doncs acaba prenent protagonisme i se li acaba donant credibilitat, malauradament.
Doncs, senyor Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, escolta'm, gràcies per la xerrada, molt amable.
Ha estat un plaer, com sempre.
Però, clar, aquest missatge que parlàvem ara amb el Ferran, doncs ara d'arriba. Ja sí que ja sabeu, piles, transistors, que vagin a piles i que la FM no es desconnecti. Hola, igual m'he passat per aquí i los modernos van a decir Cruz. Bé, cadascú que reflexioni. Nosaltres només expliquem, i la reflexió que penso que està bastant clara, o almenys fent un punt de reflexió davant de tot això i buscar una solució. Va, continuem amb la ressaca tremenda de tot això, d'aquesta apagada elèctrica i aquesta davallada en segons de los 15 gigavatios que no solo DOC, el professor de Regreso al Futuro, podria recuperar 15 gigavatios, ho recordeu? Doncs seria tres quarts del mateix, perquè més o menys és la potència que es va perdre. Però ara parlarem dels aparells elèctrics que es van poder espallar, amb l'apagada. Fins i tot poden passar 3-4 dies fins que aquesta avaria es posi de manifest. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports COPE. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els nostres electrodomèstics, els rentavaixelles, els forn, etc, etc, són sensibles a les alteracions de la tensió elèctrica. Ja sabeu que quan puja una tensió, doncs això pot fer petar un electrodomèstic amb certa facilitat, no? D'aquí quan cau un raig, quan cau un llampec o coses d'aquestes. Bé, però en aquesta situació, amb l'apagada de dilluns, pot haver passat? Ha sigut, abans d'aquesta davallada, pot haver una pujada de tensió, una baixada que pugui fer malbé els aparells? Doncs, i sobretot, aquesta avaria és immediata, pot trigar un temps a fer-se present? Doncs parlem amb el senyor Raül Rodríguez, que és director general del FEGICAT, que és la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya. Raül, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer, quin cacau ahir, eh? On estaves tu? On estaves? Reparant alguna cosa aquí?
Bueno, estava en una reunió amb l'equip a l'oficina i de sobte, clar, se'm va anar l'electricitat i les connexions i tot, i realment va ser un dia bastant estrany. Però bueno, mantenir la calma i sobretot escoltar el transistor, la ràdio.
Com a l'antiga usanza.
Que va fer una feina increïble.
Sí, sí, a l'antiga usanza. Ahir vam estar allà a peu de ràdio com piles. Bé, escolta'm, Raül, quan passa una cosa així, com ho noten o com ho registren els nostres aparells elèctrics? Això com els afecta?
Bueno, realment aquesta apagada ha posat a sobre la taula una realitat que sovint acostumem a passar per alt, no? És que al final moltes instal·lacions elèctriques que nosaltres tenim i que són les encarregades de transportar aquesta electricitat no estan preparades per protegir-nos davant d'incidències greus a la xarxa, no? Realment el problema, òbviament és un problema quedar-se sense electricitat, però no és només quedar-se sense electricitat, sinó que el més greu que es podria provocar són els danys que poden patir els aparells electrònics i els sistemes connectats, no? Tenint en compte que una apagada pot afectar ordinadors, pot afectar les calderes, a routers, etc. No? Per tant, l'impacte que té una apagada d'aquestes característiques és real, tant a les llars com a comerços o empreses. Però jo crec que abans de tot això cal contextualitzar i entendre que una apagada va normalment precedida d'una sobretensió, no? I cal entendre que és una sobretensió, perquè segurament molts dels oients doncs, no acabaran d'entendre què vol dir una sobretensió elèctrica. Bé, ras i curt, sí. Una sobretensió és una pujada sobtada i inesperada de la tensió elèctrica, vale? Però què és la tensió? És a dir, és que el que vol dir és que una sobretensió, en lloc d'arribar a l'electricitat amb la forma habitual amb la que arriba, de sobte entra amb un cop de força, no? És com imaginem-nos una canonada d'aigua. Si entra massa pressió d'aigua, què li pot passar a la canonada?
Clar,
es pot trencar,
clar, correcte.
Es pot trencar, no?
Això seria doncs igual.
Exacte, doncs passa el mateix amb l'electricitat, no? Aquests cops de tensió, aquestes sobretensions, poden cremar els circuits interns dels aparells elèctrics i electrònics, fins i tot, encara que aparentment tot torni a funcionar de forma normal, no? És a dir, el mal que s'ha fet en aquests aparells com a conseqüència de la sobretensió pot sortir al cap de 2-3 dies, vale? O sigui que no és, el dany no s'ha de provocar necessàriament de forma immediata, no? I aquests danys doncs són irreversibles, és a dir, al final o es canvia la placa electrònica o l'aparell deixa de funcionar.
D'acord.
Vale.
I això quan ho notarem? Vull dir, si hi ha hagut aquesta sobretensió, això quan es pot notar? 2-3 dies? Hi haurà aparells que ja hauran deixat de funcionar?
Hi haurà aparells que ho notaran de forma immediata i hi ha d'altres doncs, que trigaran doncs, 2-3 dies amb el funcionament normal d'aquest aparell. Si aquesta placa electrònica ja ha sofert un dany, doncs, amb el temps d'ús, doncs, aquest aparell doncs, acabarà patint les conseqüències d'aquesta situació. No? El que cal tenir present és que cada vegada les nostres llars tenen més aparells electrònics, no? I el rentavaixelles, la rentadora, la nevera, la tele, l'ordinador, és a dir, tot tenen plaques electròniques que poden patir les conseqüències d'una sobretensió. Per tant, hem contextualitzat què és l'apagada, no? Hem explicat què és una sobretensió, però el que també és molt important és saber què és el que podem fer, no?
Sí.
Davant de totes aquestes situacions, no?
Sí.
Llavors, a veure, existeixen actualment solucions tècniques que són molt eficaces i a més molt assequibles per protegir-se contra aquestes sobretensions, no? Que són els que s'anomenen protectors contra sobretensions, no? És un concepte que no és molt difícil d'entendre.
El nom és clar.
Llavors, aquests protectors contra sobretensions es col·loquen al quadre elèctric i actuen com un escut. Vale? És a dir, quan es detecta una pujada sobtada, tallen el pas abans de que la tensió arribi als aparells. Vale? És a dir, a més, és com si nosaltres tinguéssim una vàlvula de seguretat amb una canonada d'aigua, que en el cas que hi hagi una sobrepressió, abans de que rebenti la canonada, deixa escapar l'aigua per baixar la tensió. En el cas d'un protector contra sobretensions, talla l'electricitat perquè no es provoqui doncs, aquest dany amb els circuits elèctrics i electrònics. Llavors, aquesta instal·lació d'aquest aparell el pot fer ràpidament un professional habilitat, una empresa instal·ladora habilitada. Vale? I, a més, aquest aparell doncs, evita el dia de demà el que, com a conseqüència d'una sobretensió, es tinguin que substituir equips doncs, pels valors molt elevats que en alguns casos tenen, no?
Doncs, senyor Raül Rodríguez, director general de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, el FEGICAT, escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims de tot això, molt amable.
No, encantat. Gràcies a vosaltres.
Doncs un plaer. Doncs ja sabeu que igual d'aquí dos dies comencen a caure. Dos dies, bé, igual no, ja han passat un parell de dies, vull dir, començarien. En tot cas, que no té per què, eh? No? Però és una d'aquestes possibilitats que si es trenca, jo que sé, la caldera o el rentavaixelles, penseu que igual hi ha alguna possibilitat de que sigui per aquest motiu, eh? Va, que d'entrada tenim moltes coses per parlar. D'entrada, de seguida parlarem amb el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya per l'Estatut dels Micropobles. De seguida parlarem d'aquest Estatut dels Micropobles que, bé, possiblement, i això diuen, suposarà un abans i un després per al reequilibri territorial. Ja sabeu que tenim un problema, no a nivell català, és a nivell estatal, és la famosa Espanya vaciada, Catalunya buida, per la part que ens toca, que s'ha de posar-hi remei, perquè és una situació realment preocupant. Però abans, anem al Centre Estètic Mèdic Estètic. Centre Mèdic Estètic, ara ho he dit bé. Estar bé, allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias.
¿Cómo estás? ¿Ya has pasado el susto del...?
Ya está,
¿no?
Del apagón, ya se ha apagado. Todavía hay algunos flequillos, ¿eh?
Sí.
Intentas contactar con alguna persona o enviar algún mensaje y todavía no es que va fino del todo.
No,
pero bueno,
le falta esa finura. ¿Dónde vamos hoy, doctora?
Mira, vamos, como estamos delante de un puente, sí, y evidentemente lo que queremos hacer es disfrutar, y por disfrutar entendemos muchas veces, pues comer a lo mejor un poquito más de lo que comemos normalmente y cosas que también es normal que no comamos día a día, ¿vale? Pues bien, perfecto, disfrutemos. Pero vamos a aprovechar también estos días de descanso para hacer un poco más también de actividad física. Es decir, la mayor parte de nosotros estamos metidos en un día a día, en una cotidianidad donde hacer ejercicio es difícil, o por lo menos yo esto me lo encuentro, ¿no? La mayor parte de los pacientes que tienen que hacer malabares para poder decir voy a caminar una hora, ¿no? Entonces, si ahora hay mucha gente que seguro que se va a coger el puente, nosotros nos lo cogemos, esto lo aviso por personas que quieran contactar con nosotros, que sepan que el viernes no estaremos abiertos, pues bien, igual que nosotros hay mucha gente que va a hacer puente, bueno, pues que aproveche estos días de diversión, estos días de descanso, estos días de disfrutar un poquito más, también para hacer más actividad física. Mira, yo te voy a contar un dato que a veces me pasa con los pacientes cuando se han ido de vacaciones de verano o de vacaciones de Navidad o se han cogido unos días, ¿no? Me dicen, jolín, doctora, me he saltado la dieta más de lo que yo me imaginaba que me la podía saltar y fíjese que he vuelto y he perdido un kilo. Entonces ellos se piensan, muchos me dicen, ¿sabe qué? Que me voy a saltar la dieta yo a partir de ahora. Dice, porque saltándome la pierdo. Digo, no, no es esto. Saltándomela, ¿qué pasa? Digo, ¿has tenido más actividad física de la que haces normalmente? Y dice, uy, no he parado.
Pues ahí está, ahí es la clave.
Ahí es donde está la clave, ¿de acuerdo? Es decir, has podido comer más, has podido excederte en algunas cosas, pero porque también tu actividad física ha aumentado. Y el mismo paciente se sorprende que sin un rigor exacto de llevar la dieta, sin embargo, hace pérdida de peso. Pues ahí es donde tenemos que estar. Es decir, este es el acompañamiento que, por ejemplo, hacemos nosotros con nuestros pacientes. Le demostramos que perder peso no es tan complicado. Perder peso es cuestión de sentido común. Nosotros lo hacemos utilizando procedimientos de cambios de estilo de vida, dieta mediterránea, ayudándole a tratar las causas sin procedimientos raros. Es decir, no utilizamos técnicas quirúrgicas, no utilizamos medicamentos a los que luego el paciente se queda encadenado, sino que vamos a ayudar a que esos pequeñitos cambios que se van implementando luego se queden instalados con el paciente y esa pérdida de peso que hace con nosotros sea pues muy duradera en el tiempo.
Doncs, bueno, ya lo sabéis, estoy escuchando. El puente calma, ¿eh? Pero el lunes sí que estarán ahí ya preparados,
sí,
y dando
sí, sí,
el callo desde el minuto uno, ¿eh? Ya
sabéis
que la primera visita informativa es gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene. Para encontrar todos los datos solamente tenéis que entrar en la web starbene.es, starbene.es, y ahí encontraréis todas las maneras, el mail, el teléfono para pedir esa primera cita informativa. Pero también podéis hacerlo a través del WhatsApp, y el número de WhatsApp te lo doy. 654-300-525. 654-300-525. O en la web, starbene.es. Doctora Carmen Torrejón, feliz puente.
Igualmente para ti, un abrazo enorme.
Igualmente, cuídate, un
beso.
Hasta luego.
Adiós.
Va, que de seguida parlem de quin impacte tindrà el nou estatut dels micropobles, el nou estatut rural, als micropobles. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se ha ido al amanecer. ¿Quién diablos es ese hombre?
Serafín Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
¿Qué es lo que quiere?
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado a las 7:15 de la tarde, en 13.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres, eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y título.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Micropobles confia que l'Estatut dels Municipis Rurals suposarà un abans i un després per al reequilibri territorial. De fet, el conseller Dalmau ha refermat el compromís del govern de la Generalitat de desplegar la xarxa de fibra òptica a tot el país. I aquest seria un dels punts, que tot el territori català tingués doncs fibra òptica, bàsicament tot el territori d'Espanya. És un que les comunicacions serien un principi fonamental a l'hora d'evitar el despoblament de la Catalunya buidada i de l'Espanya buidada. Vull dir, és que més o menys el medicament per solucionar això és molt similar, no hi ha gaire diferència entre una cosa i l'altra. Penseu que el 90% de la població es concentra a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les grans capitals. Pensem això. I la resta del territori és la resta. És un percentatge molt baix de població a la resta del territori de Catalunya. Com impactarà aquest estatut? Parlem amb el senyor Joan Solà i Bosch, president de l'Associació de Micropobles i alcalde de Riner. Joan, bon dia, benvingut.
Bon dia. Res? Bon dia tinguem. I gràcies doncs, per donar a conèixer o per ajudar-nos a donar a conèixer aquesta realitat que viu el món rural. No? Com molt bé vostè explicava, la realitat és a dir, que els municipis de fins a 1.000 habitants del país, els micropobles, que ocupen un 51% del territori, més de la meitat del territori són micropobles.
Sí, sí.
Som més de la meitat dels municipis. Més de la meitat dels municipis del país són micropobles. Però la pregunta, o el que reflecteix molt bé el que és la realitat, és dir, quin percentatge de persones hi vivim? Doncs aquest percentatge és un 2,4%.
Sí, és un drama.
2,4%, és un drama.
És un drama. Dir,
aquesta és la realitat. Quan parlem d'Espanya vaciada, de dir, ostres, sembla que és allà, no? Però aquí també tenim aquest problema. O sigui, cada vegada està venint més. No fa massa temps érem un 3%. O sigui, estem parlant d'unes 280.000 persones per vora els 8 milions.
És a dir, que s'està greujant encara més. No hi ha freno, això.
S'està greujant. S'està greujant i hem d'intentar... També estem convençuts a la vegada que hi pot haver-hi solucions, que hi ha solucions i que podem revertir aquesta situació. Però sempre doncs, han d'anar acompanyades aquestes solucions amb voluntat d'aplicar polítiques que ajudin a revertir aquesta situació.
D'acord, jo en principi quan estava fent la presentació parlava de que una qüestió bàsica són serveis, connectivitat, sobretot connectivitat. Seria una de les claus?
Bé, la connectivitat és clau. però són molts aspectes que són claus. No ens podem centrar només, com s'ha parlat de, durant anys i moltes vegades, de dir, ostres, les comunicacions, les telecomunicacions, etc. Va molt més enllà de dir, és clau la connectivitat. Són claus les comunicacions, és clau l'habitatge, són claus els serveis socials, és clau la salut, és clau tot. O sigui, de dir, tractat d'una forma diferent, perquè és evident que són uns serveis que els hem de poder prestar d'una forma diferent, pensats per aquest món rural, però s'han de poder prestar. Clar. Com molt bé també vostè deia, de dir, durant la pandèmia, va posar el món rural
sobre la taula, l'objectiu.
Va posar això mateix sobre la taula, no? De dir, es va posar, de dir, moltes famílies van sortir d'aquestes ciutats, com vostè deia, van fugir d'aquestes ciutats per un tema concret, de dir, una pandèmia que feia doncs, que fugissin, o sigui, sortissin d'aquestes ciutats per viure millor en aquest món rural. Però moltes d'aquestes famílies, després al cap dels anys, han tornat a viure a les ciutats. Per què? Perquè en aquell moment van fugir, sense un projecte de vida sota el braç.
Clar.
Fugien doncs, per un motiu concret.
Ja.
Quan han vist que no els hi podíem oferir, a aquests municipis, els serveis que nosaltres voldríem oferir-los-hi, doncs han tornat a marxar.
Joan, quin impacte pot tenir l'Estatut dels Municipis Rurals ara mateix? Com pot ajudar tot això?
L'impacte serà positiu, de ben segur. És una reclamació històrica dels micropobles, de dir que ha de tenir una llei que ens empari. El que farà l'Estatut és deixar de tractar per iguals que som diferents. Mm-hmm. Perquè mentre se'ns ha tractat per igual, quan s'ha legislat per igual a una gran ciutat com un micropoble de 100 habitants, és evident que aquesta legislació no ha estat adequada per tothom.
Totalment d'acord. I la pandèmia va ser un bon... Perdó que posi la pandèmia sempre sobre la taula, però és veritat, va ser un gran exemple de legislació conforme al confinament que hi havia una gran ciutat no és el mateix que un petit poble on difícilment a vegades et pots creuar amb algú si no vols. Era diferent, possiblement. Seria un bon exemple, no?
Aquest és un gran i clar exemple en aquest sentit de dir, ostres, bueno, és que ho vam veure molt clar, no? Però aquest exemple el podríem replicar en moltes altres lleis. Per exemple, la llei d'urbanisme, que és una llei que ens afecta moltíssim,
sí.
Doncs és això, de dir, aquesta llei està pensada doncs, per nuclis urbans molt grans.
Clar.
És a dir, quan aquesta mateixa llei l'hem d'aplicar en aquest món rural, en municipis de 100 habitants, ostres, doncs no encaixa.
Joan, quines mesures consideres que poden ser urgents per evitar el despoblament?
Mesures són moltes, però sobretot és tractar amb mirada rural a tot el que és aquests municipis. És a dir, no se'ns pot tractar de la mateixa forma. I aquest jo crec que el principal fet és aquest, de dir, ostres, és una llei que farà de dir que aquesta mirada rural sigui aplicada a tots els racons del propi govern i que estiguin obligats a aplicar-la i que hi hagi representació d'aquest món rural a totes les àrees de presa de decisions, no? Jo crec que aquest és un fet molt important. No concretem res, o sigui, no concreta res, però sí que concreta molt. Mm. Perquè moltes vegades fins ara no hi ha sigut. O sigui, de dir, no hi hem tingut aquesta mirada.
Clar.
Aquesta mirada rural. Sí que llavors podem entrar, doncs, en molts fets que concreten molt més, eh? Però també, que concreten realment cap on volem anar, que són molts els temes. Però també la importància serà de dir, un, ara que s'aprovi, però dos, que s'apliqui.
Correcte.
És a dir, aplicar aquesta llei serà tot un repte. Si el repte ha estat des del 2018, que Micropobles està al darrere, doncs perquè això s'aprovi, doncs ara el repte serà de dir, ostres, que s'apliqui la llei de forma immediata.
D'acord.
I en aquest sentit, doncs, nosaltres estarem.
Doncs, senyor Joan Solà i Bosch, alcalde de Riner i president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres i gràcies de nou per ajudar-nos a donar a conèixer aquesta realitat, que al final de dir, la podrem revertir, aquesta realitat, però tots n'hem de ser molt conscients. I doncs, si els mitjans doncs, ens ajudeu doncs, en aquest sentit, doncs, també conscienciarem molt millor tothom. O sigui que gràcies.
Sempre és un plaer. Gràcies a vosaltres per atendre'ns. A més, no és la primera vegada que parlem d'aquesta situació, perquè de tant en tant ens surt el tema, perquè s'ha d'aixecar orelles davant de tot això. Ara, qui li pone el cascabel al gato? Sembla que amb això és una pedra ja amb cara i ulls, no? amb un ciment, amb unes arrels per tirar cap endavant. Bé, parlant de l'Estatut dels municipis rurals, Estatut dels municipis rurals, que, per cert, s'ha d'aprovar, i la veurem, apunta que sí. Tancarem Herrera Migdia Cope Catalunya, i de seguida obrirem Migdia Cope a Catalunya i Andorra, i parlarem del dia que és del dia que commemora el dia 2 de maig. El dia 2 de maig, a part de tot el que és el dia de la lluita contra l'assetjament escolar. Escoltarem a una persona que ha patit bullying i com ha sortit d'això. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre cosetes i torno de seguida.
Ja és la una, les 12 en Canàries.
Con Jorge Bustos i Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 30 de abril. Ya sabemos cómo pasó lo que pasó.